Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tot i el mal temps i la pluja, centenars de policies nacionals i guàrdies civils s'han concentrat davant de la delegació del Govern Central de Catalunya contra el traspàs de les competències d'estrangeria, fronteres, ports i aeroports als Mossos d'Esquadra. Els convocants ho han fet amb el crit de «Ens volen tirar fora de Catalunya» com a lema d'aquesta protesta. Bona tarda, sóc Carlos Losada i la protesta d'aquest matí és una continuació d'altres concentracions dels agents destinats a Catalunya i que avui han trobat suport a d'altres companys de la resta d'Espanya que s'han concentrat a la respectiva delegacions del govern. La manifestació d'aquest matí plujós a la ciutat de Barcelona l'ha seguit el Mario Quero. Bona tarda, Mario.
Bona tarda, Carlos. Aquest és l'ambient que s'ha respirat avui davant la delegació del govern central a Catalunya.
Marlaska dimisión! Marlaska dimisión! Marlaska dimisión!
Els concentrats han protestat contra aquesta cessió de competències que suposa la seva possible expulsió de Catalunya. Jorge Soriano, secretari general del SUP, ha manifestat lo següent.
Quieren sacarnos porque somos la policía del Estado aquí en Cataluña y realmente son las competencias que no puede ceder. No hay ningún país en el mundo que tenga cedido las competencias de inmigración y frontera a una policía regional.
En la mateixa línia d'indignació s'ha pronunciat Alfonso Merino, portaveu de l'Associació Unificada de la Guàrdia Civil, que alerta que aquest pacte és una línia vermella que no es pot creuar per 7 vots i recorda.
Haremos todo lo posible para que la Guardia Civil, ni un solo Guardia Civil salga de Cataluña, ni ningún policía nacional, lógicamente, y no queremos perder, venimos aquí para no tener que ceder ningún tipo de competencia. No queremos tratar cómo salimos o cómo dejamos de salir de Cataluña, sino que no queremos perder lo que tenemos.
Finalment, Rocío Caballero, de la Confederación Española de Policía, ha apuntat directament cap al ministre de l'Interior, Marlaska.
Solicitamos la dimisión del ministro del Interior por no estar a la altura de lo que representa, por ser el peor ministro que ha tenido las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Com hem pogut escoltar, la unió entre cossos policials és màxima per evitar la seva possible expulsió de Catalunya, orquestrada pel Partit Socialista amb els separatistes catalans.
Gràcies, Mario. Mentrestant, el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ha confirmat aquest matí que l'edifici de la Prefectura Superior de Policia a la Via Laietana mantindrà amb tota seguretat els seus usos policials. Espadaler, però, ha explicat que es buscarà la manera de que aquesta funció sigui compatible amb la creació en el mateix immoble d'un centre de memòria històrica sobre la repressió a Catalunya. 8 minuts, 2:43, obrim ara l'àrea de serveis. Avui serà un dia de paraigua a moltes comarques. S'espera una pluja més continuada a la costa, al prelitoral i també a les comarques de Girona. Es poden acumular quantitats d'aigua de més de 100 litres per a metre quadrat, especialment al nord-est i també a l'extrem sud, i sobretot en zones de muntanya, als ports, al Pirineu Oriental, a la Serralada Transversal i també a tota la zona del Montseny. Per tot plegat, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat avisos tant per acumulació de pluja com també per mal a mal a la Costa Brava i a la Costa Central, on s'espera menys pluja avui, és concretament al Pla de Lleida i a la cara nord del Pirineu. La cota de neu es mourà entre els 2.000 i els 2.200 metres i s'esperen també acumulacions de més de mig metre. Sortim a les carteres. Com està la xarxa viària a hores d'ara amb la Marta Carbó? Bona tarda, Marta.
Hola, bona tarda. Aquesta hora hem de destacar aturades puntuals a vies properes a Barcelona, com a la C58, a Montcada, en tots dos sentits de la marxa. També a la B20, a la Pota Nord, entre Santa Coloma i el Nus de la Trinitat. A les rondes cues en sentit Trinitat, a la ronda litoral entre Sant Adrià i el Nus, també a la zona portuària, i en sentit Llobregat, retencions entre el Fòrum i la Barceloneta, a la ronda de dalt. Veiem aturades intermitents en sentit Trinitat, des de Diagonal fins a Sant Gervasi. A banda d'això, destacar que també hi ha trànsit dens a l'autopista P7 entre Cerdanyola i Barberà en sentit nord. De moment, això és tot. És aviat de trànsit. Molt bona tarda.
Gràcies, Marta, perquè fa el transport públic. Encara hi ha de trens a deshora, les línies R2 Sud i trens regionals del corredor sud del Mediterrani per una nova incidència a les instal·lacions, en aquest cas entre Garraf i Sitges, i a tècnics de disc que estan treballant hores d'ara.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Crit d'alerta dels funcionaris de presons per l'informe de la síndica de greuges que planteja la possibilitat que els presos del risc tinguin accés un altre cop a eines potencialment perilloses a les cuines i tallers dels centres penitenciaris. Alerten que aquesta mesura podria posar en risc la seguretat dels funcionaris i treballadors, ja que aquestes eines podrien ser utilitzades per atacar el personal. Aquesta preocupació arriba en un moment especialment sensible, ja que fa pocs dies es va complir un any de l'assassinat de la Núria, una cuinera del centre penitenciari de Massenric, a la les comarques de Tarragona a mans d'un reclús. Els funcionaris de presons, que per cert ben aviat podran ser considerats com agents de l'autoritat, recorden que aquest tràgic incident va posar de manifest la vulnerabilitat dels treballadors dins de les mateixes presons. Tot i que la sindicatura de Greuges proposa reforçar la vigilància amb càmeres, arcs detectors de metalls i registres més exhaustius, els funcionaris insisteixen que la mesura clau és mantenir el veto als interns més violents en zones dels risc. A més, insisteixen que és imprescindible reforçar les mesures de seguretat i no relaxar-les. La síndica de Greuges, Esther Jiménez Salinas, ha raonat aquest matí la seva proposta, ho ha fet a Herrera en Cope Catalunya i Andorra, l'escoltada al Ricard Álvarez.
I en primer lloc ha deixat clar que la seguretat és la prioritat, però la síndica de Greuges de Catalunya es referma en demanar al Departament de Justícia que rectifiqui la circular aprovada a l'agost que impedeix als interns condemnats per delictes greus accedir a llocs de treball dins les presons. Aquesta normativa, recordem, es va implementar arran de l'assassinat d'una cuinera a mans d'un pres a la presó de Mas Enric el març passat.
La seguretat és molt important a les presons. Ara bé, jo conec moltes presons del món, n'he visitat moltes,
sí.
I també li puc assegurar que les més dures no són les més segures. Crec que és molt important cercar un equilibri entre seguretat pels funcionaris, seguretat pels interns, però sense oblidar la reinserció, que finalment és el que teòricament perseguim sempre davant de qualsevol intern, no? En aquest equilibri, el treball penitenciari és una de les eines més importants per la reinserció.
La síndica argumenta que una prohibició absoluta d'accedir a aquestes feines no té en compte l'evolució personal dels interns i trenca amb el principi de reinserció.
Nosaltres, per exemple, hem rebut algunes queixes d'alguns interns que estaven condemnats per un delicte greu, que portaven 5 anys, un altre portava més temps fins i tot, no havien tingut mai un incident i això suposava un trencament molt important amb el que estaven fent.
Jiménez Salinas proposa avaluar cada cas individualment tenint en compte el passat delictiu, el comportament a la presó i les possibilitats reals de reintegració a la societat. Considera que la seguretat és prioritària, però defensa que el treball dins dels centres penitenciaris és clau per evitar la reincidència.
És que el treball penitenciari és la gran eina. Què farà aquella persona quan surti? Vull dir, si té una preparació, si té una formació o un treball, té moltes més possibilitats d'inserir-se a la societat.
La síndica espera que el Departament de Justícia reconsideri la seva postura i adopti un enfocament més flexible que permeti la valoració individualitzada dels interns.
I ara puc saludar a l'Alberto Gómez, que és el representant del sindicat CESIF en la secció de presons aquí a Catalunya. Alberto, molt bona tarda.
Hola, bona tarda, Carlos.
Molt bé, els sindicats de presons, sobretot el CESIF, esteu, jo diria que indignats amb la proposta que ha posat sobre la taula la síndica de Greus, la senyora Jiménez Salinas, en el sentit de que els presos de pràcticament totes les presons catalanes puguin tornar a tenir accés a llocs on hi ha eines que poden posar en perill la vida de funcionaris. D'entrada, aquesta proposta de la síndica, per què ha caigut tan malament, Alberto?
Bueno, perquè nosaltres entenem que l'única decisió que va prendre el senyor Espadaler, la vam nosaltres qualificar de coherent, no?, que era restringir l'accés a aquest perfil molt concret i molt determinat d'intern a qualsevol espai de la presó on es manipuli, on es treballi amb eines que puguin suposar un risc per la seguretat. I, bueno, ens sorprèn molt com la síndica de Greuges, que ha debat ja pels drets de qualsevol ciutadà, en aquest cas només ho faci per la persona que està interna, deixant molt clar que no es vulnera cap dret fonamental, perquè aquest senyor o senyora que no pot anar a aquesta dependència a treballar pot anar a qualsevol altra que no suposi un risc ni per la seguretat dels treballadors ni de la resta de població reclusa.
A dia d'avui, Alberto, aquest veto encara existeix, però bé, si això acaba caient aquest veto, qui assumirà la responsabilitat en cas de, esperem-ho que no, una nova agressió o un assassinat dins d'una presó, com va passar amb la Núria Mas Enric? Què passarà?
Clar, aquest és un gran dubte que se'ns genera. Això tot ve per fortes pressions que s'està rebent per part d'associacions, observatoris, organitzacions que estan hipersubvencionades per la Generalitat i que ja es veu com des de fa anys exerceixen un poder de decisió dins del Departament de Justícia i concretament dels serveis penitenciaris de Catalunya molt, molt forta. Llavors, això també nosaltres demanarem que ho deixin molt, molt, molt clar, aunque nosaltres el que desitgem és que això no arribi enlloc i que es quedi la circular tal com està.
Clar, perquè clar, la circular apunta que ja hi ha càmeres, per exemple, hi ha arts detectors també, però bé, el problema real és la presència de presos violents en zones del risc, com poden ser cuines, no? Clar, és realment viable confiar això en les càmeres, amb els arts detectors, o no n'hi ha prou amb això, Alberto?
Jo crec que no hi ha prou, perquè sempre en qualsevol presó, en qualsevol dependència, mòdul, sempre pot haver-hi un angle que en aquell moment no quedi sota la supervisió de la càmera, un acte com el de tractar premeditadament de fer mal pot ser molt ràpid i ja no deixar-te temps de reacció. Clar, estem parlant no d'una agressió, sinó d'un assassinat com el que va ser el de la Núria. Llavors, sí, a part de tenir totes aquestes mesures de videovigilància, a part tenim la tranquil·litat de saber que no hi ha cap intern amb delictes de sang que estigui ocupant llocs de treball dins de la presó, que a més és que el deia la primera pregunta, és que no es vulnera cap dret fonamental, perquè aquest senyor està treballant en un altre lloc.
Sí, sí. Escolta, Alberto, suposo que esteu sorpresos de per què la Generalitat continua sense escoltar les vostres demandes, que sempre van encaminades a defensar la seguretat dels funcionaris, dels treballadors, que són treballadors de la Generalitat, no? Us sorprèn això?
Bueno, sí, nosaltres des de fa molts anys sempre diem que els treballadors i treballadores de l'entorn penitenciari som el petit feo de l'administració catalana. Venim denunciant des de fa molts anys l'increment d'agressions, venim denunciant la impunitat que s'està creant dins de la presó i que una part mínima, però una part d'interns, ho agafa de seguida. I bueno, nosaltres, com sabeu, no vam signar l'acord aquest que es va rubricar entre administració i la resta d'organitzacions sindicals a esquenes de la plantilla, precisament perquè enteníem que aquest acord no reforçava les mesures de seguretat i el que li demanem al nostre conseller és que ho faci.
Clar. Suposo que esteu sorpresos pel fet de que la sindicatura sembla més preocupada pels drets dels reclusos que no pas per la seguretat dels treballadors penitenciaris quan aposta per readmetre aquests presos perillosos a les cuines de les presons, no? Sorprèn que la sindicatura li preocupi més els reclusos que no pas nosaltres.
Okay. Sí. Sorprèn, decep, qualsevol adjectiu que vulguis fer servir, que sembla ser que els drets del delinqüent està per sobre que el dret dels treballadors, de les famílies dels treballadors i de les víctimes per les quals estan complint condemna dins de la presó. Sí. Sorprèn i és sobretot una decepció molt gran.
Per vosaltres, la mesura concreta i real seria que aquests presos del risc perillosos no poguessin accedir a llocs on hi ha aquestes eines, com les cuines, no? Canivets i altres estris del risc, no?
Sí, nosaltres ho deixaríem tal com està i faríem un estudi per reforçar encara més les mesures de seguretat, ja siguin passives o actives.
Molt bé. Alberto, ja per acabar, aquesta setmana el conseller Espadaler, el conseller de Justícia, anunciava que per fi una reclamació històrica vostra podria ser ben aviat una realitat, que ser considerats vosaltres agents de l'autoritat. Això és un pas positiu, no?
És un pas molt positiu, el que també et diré que a nosaltres, a CESIF, es genera una certa, no desconfiança, però no sabem ben bé com ho faran dins del Parlament de Catalunya quan nosaltres entenem que és una modificació d'una llei orgànica. Hi ha dues propostes al Congrés, tot i que ara la que s'està tramitant és la del Partit Popular amb el suport del Partit Socialista, i llavors no entenem ben bé com es pot vehicular dins de l'administració catalana el reconeixement d'agents de l'autoritat. I deixa'm dir-te un parell de coses sobre aquest tema. Serà superimportant per nosaltres, i el que nosaltres demanem, perquè en la informació inicial que han donat és que estarem inclosos tots els treballadors i treballadores de les presons excepte els companys de tractament. És una altra incoherència molt gran, perquè tot i que els funcionaris de vigilància són el que més temps passen amb els interns, els companys de tractament també baixen al mòdul, es tanquen amb aquests interns dins d'un despatx, llavors demanem i sol·licitem que també siguin inclosos dins d'aquesta futura llei.
Molt bé, doncs aviam si la Generalitat us fa cas i inclou a tots plegats dins d'aquesta nova figura, que serà que vosaltres pugueu ser agents de l'autoritat dins dels centres penitenciaris catalans. Alberto Gómez del CESIF, gràcies, bona tarda i moltíssima sort.
Moltes gràcies, Carles.
Doncs ja hem escoltat les dues versions sobre aquesta proposta de la síndica de Greuges, doncs que els presos del risc puguin tornar a llocs crítics dels centres penitenciaris, com són les tallers també i les cuines, la versió de la síndica i la versió discrepant dels sindicats, concretament del CESIF. Aquesta tarda, sobre aquest mateix tema de les presons, doncs a l'interna de COPE Catalunya i Andorra, amb la Montse Rodríguez, podreu escoltar el Toni López, que és el germà de la Núria, aquella cuinera de Mas Enrique, va ser assassinada amb un ganivet per un intern destinat precisament a la cuina de Gaisenta, la penitenciari, ara fa tot just un any. Doncs seguim el camí de l'actualitat d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Fa anys que els ous no paren de pujar de preu. Només en les últimes dues setmanes el cost d'aquest producte s'ha enfilat, atenció, ni més ni menys que un 25%, segons ha advertit l'Organització de Consumidors i Usuaris. L'Institut Nacional d'Estadística encara diu més. Entre febrer de 2022 i el de 2025 els ous s'han encarit ni més ni menys que un 40%. Què hi ha darrere d'aquest increment i què es pot fer per posar-hi remei? La Yolanda Canales ho ha preguntat aquest matí als responsables de la Federació Avícola Catalana.
El cert és que queda poc marge de maniobra perquè és la llei de l'oferta i la demanda. I ara, en els últims mesos, hi ha un desequilibri important. Hi ha menys oferta, mentre que la demanda es manté elevada. I per què hi ha menys ous? Sobretot per la incidència de la grip aviar als Estats Units, que és un país on es consumeixen molts ous, però s'han sacrificat 166 milions d'aus per un dels pitjors brots en una dècada. La malaltia també està afectant algunes zones d'Europa, però en menor mesura, i s'ha de tenir en compte que és hivern, on els casos de grip aviar són més probables. Anna Toda, que és la directora de la Federació Avícola Catalana, diu que s'està donant la tempesta perfecta.
Si aviar ha fet que disminueixin, o sigui, que desapareixin gran nombre de les gallines ponedores, i per tant tot aquest ou que es troben al mercat no hi és. També hi ha influència a Europa, no a casa nostra, afortunadament, i no amb la virulència d'altres anys, però també n'hi ha. Bàsicament també estem a l'hivern, que és quan és més probable que n'hi hagi, i ja alguns països estan afectats, i doncs tot això ha fet la tormenta perfecta.
Això sí, Europa està garantida la demanda i no hi ha problemes d'abastiment. I com es fixa el preu de l'ou? Bàsicament és fruit d'un acord entre les empreses productores i els seus clients. I té a veure la mida, de quina forma es cria la gallina, el temps i fins i tot el tipus d'envàs en què es presenta. I una cosa a tenir en compte, la demanda d'ou és alta perquè s'ha demostrat que és un producte versàtil i fonamental en una dieta equilibrada.
Aleshores, aquesta versatilitat que té junt amb els seus alts components nutritius, que cada cop es coneixen més i també es difonen més entre el consumidor, fa que cada cop sigui més valorat.
I per demostrar fins a quin punt la crisi als Estats Units és important, doncs s'ha de tenir en compte aquesta dada. Des de l'octubre de l'any passat s'han fet més operacions de decomís d'ous de contraband que de fentanil.
Gràcies, Yolanda. Sabem ja més coses perquè està pujant de quina manera el preu dels ous als diferents supermercats. Fem ja un parèntesi per publicitat i després el Sergi Tor t'explicarà com és i com s'ha format un gran mar subterrani que s'ha trobat a la província de Lleida. Dos minuts de bones recomanacions i t'ho expliquem.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. I tu, què piensas?
Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 618-8315-83.
Cuando no estás en casa, ¿no piensas que te la podrían ocupar?
¿Qué va?
Ni cuando estás de vacaciones.
Nunca.
Ni
nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? Y que con el seguro de coche de Línea Directa puedes tener coche de sustitución también en caso de avería. ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Imagina no saber qué día de la semana es. Imagina vivir el verano que siempre soñaste. Mejor que imaginarlo es hacerlo. Con Panavision Tours y Viajes El Corte Inglés, recorre Europa en un circuito por Italia, Francia y haz tu verano realidad. Reserva ya y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Soy Aida de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs ens situem a Lleida, on han descobert un gran mar subterrani entre el Ferràs i el Carràs. Es tracta d'una gran massa d'aigua sobre la que té més detalls el Sergi Tor. Bona tarda, Sergi.
Bona tarda, Carles. Doncs l'aqüífer té una extensió d'uns 80 quilòmetres quadrats amb una àrea de la plana de Lleida batejada ja com la plana de Raimata-Montreal. Els extrems nord i sud es situen al Ferràs i al Carràs, l'est i l'oest a Raimat i Pla de la Font. Sense dades de la seva capacitat d'aigua real, segons la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, les característiques és la seva falta de contacte amb altres masses d'aigua lateral i que l'aigua arriba per infiltració de la pluja i per retorns de rec. Però la pregunta clara és com es poden formar al subsol aquestes grans masses d'aigua. La resposta a migdia de COPE Catalunya i Andorra ens la facilita el geòleg Roberto Espínola.
Estos son sedimentos, pues se han formado por la, digamos, por la erosión y desmantelamiento tanto del Pirineo, por ejemplo, todos los sedimentos esos van rellenando, digamos, la cuenca del Ebro, y, digamos, en todos esos terrenos que luego se van compactando, pueden ir entrando un poco en el subsuelo, ir enterrándose, bueno, pues todo ese material tiene una cierta porosidad y esa porosidad se le sitúa el agua para poder luego bombearla y sacarla.
Sí, els estudis confirmen una placa tectònica de compressió al final del Oligocè, situat entre 34 i 23 milions d'anys. La trobada, això sí, no tindrà ara efectes concrets amb el que seria, doncs, la portada d'aigua, no?, o recuperar-la via pous. A hores d'ara, la Che reconeix que no hi ha cap pla d'acció i que els futurs estudis es faran al pròxim cicle de planificació hidrològica previstos entre 2028 i 2033.
Molt bé, Sergi, no marxis, que ara hem de parlar dels bombers, els aspirants a ser bombers. És una petició inèdita, ja que es tracta d'una demanda laboral per cursos de formació, i és que els 300 aspirants als cursos de bombers reclamen cobrar el salari mínim durant aquesta formació. Actualment, la retribució dels aspirants que assisteixen a la formació a l'Institut de Seguretat Pública de Mollet del Vallès és de 861 euros bruts mensuals. Això són 300 euros per sota del salari mínim interprofessional, que està fixat en 1.184 euros. La mitjana d'edat dels futurs bombers és superior als 30 anys i que el 40% d'aquesta promoció venen de fora de Barcelona. Es calcula que els aspirants inverteixen uns 11.000 euros en el procés fins a aconseguir aquesta plaça. A la programació de COPE Catalunya i Andorra ens atencem avui a aquesta reclamació que pot ampliar-se als aspirants dels cursos de bombers i també d'agents rurals que tenen la mateixa situació. Sergi, de nou, abordem aquest tema, no?
Sí, perquè es tracta al cap i a la fi d'un motiu econòmic, no?, d'uns 300 euros al mes, amb el que tu estaves explicant, Carles, i el que reclama al cap i a la fi és una actualització. L'escenari és el següent. Els aspirants ja han superat l'oposició i la llei catalana contempla el pagament d'aquests 861 euros mensuals bruts durant els mesos de formació. D'on surt aquesta xifra de sou? D'on surt del sou base de la categoria que accedeixen via decret llei de l'any 1990. És a dir, fa 28 anys. Per Oriana Medici, de 29 anys, que ha estat avui a migdia de COPE Catalunya i Andorra, i que el mes de maig inicia la seva formació a l'Institut de Mollet per ser bombera, aquesta xifra ja no correspon a hores d'ara al nivell de vida actual, i per això reclamen un augment via salari mínim.
Sí, més de 300 euros bruts de diferència cada mes. Clar, això es fa insostenible i per això el que demanem és al final una actualització d'aquesta previsió. És a dir, nosaltres sabem que l'administració ja contempla que hem de tenir un salari. I passa igual en el cos de... Passa tant a bombers com a Mossos, com a agents rurals. És a dir, totes les persones aspirants cobrem això. I clar, al final una formació de 8 mesos és que es fa insostenible, no? Quan són persones que la majoria, bueno, la mitjana tenim més de 30 anys, ja tenim una vida feta, unes despeses concretes, llavors clar, sobreviure amb 861 euros bruts mensuals durant 8 mesos és molt difícil.
El curs són 900 hores selectives, comença aquest mes de maig i dura 8 mesos. L'horari és de dilluns a divendres de 8 del matí a 6 de la tarda. Oriana Medici reconeix a COPE Catalunya i Andorra que és molt complicat trobar una segona feina que pugui complementar el sou.
Sí que pots tenir un contracte laboral, però has de demanar una compatibilització i com a màxim pots treballar 18,75 hores setmanals. Quin és el problema d'això? Que al final la nostra formació de 8 mesos requereix una dedicació, com has dit, absoluta. De jornada completa, hi ha setmanes que marxem una setmana sencera fora per fer unes pràctiques, alguns dies, algunes vegades puntualment també fem formació en caps de setmana i tot això nosaltres ara mateix és que no tenim ni un calendari. Llavors, clar, tenir una feina amb un contracte laboral que l'administració et signa una compatibilització quan després tampoc pots garantir assistir a aquesta feina pels horaris de la formació, és que és molt complicat.
Ja el juliol del 2023, l'aleshores conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, va signar un acord per garantir el cobrament dels aspirants a percebre el salari mínim, és a dir, aquesta reivindicació, i el compromís del govern de la Generalitat de complir l'acord en 2 anys. Però ara aquest acord ha quedat bloquejat per la falta de pressupostos del govern de la Generalitat. La pressió dels aspirants ha possibilitat l'elaboració d'un decret llei on s'arribaria el 90% del salari mínim. El calendari obliga a publicar aquest decret llei la setmana que ve o bé a principis d'abril i després hauria de ser aprovat pel Parlament de Catalunya per la seva aprovació quan el mes de maig comenci ja els cursos de formació. Per tant, ara els afectats, per cert, únicament han reclamat els bombers i no Mossos d'Esquadra i agents rurals, estan a l'espera del que faci el govern de Salvador Illa.
David Fernández, molt bona tarda.
Bona tarda.
Mavia Melles, bomber de Cornellà i a través del delegat de prevenció de riscos laborals del sindicat de la UGT. Aviam, David, avui estem parlant de que els aspirants de bombers han denunciat que el sou actual que tenen, que són 860 euros escats, bruts, al mes, durant el temps de formació, doncs diuen ells que és insuficient, no? Aviam, per què la Generalitat es resisteix a intentar millorar les condicions d'aquests aspirants? David, tu com ho veus?
La disculpa sempre és pressupostària. Yeah. Nosaltres entenem que la manca d'acord de govern pels pressupostos no pot lastrar col·lectius vulnerables en aquest sentit. Un aspirant a bomber que està obligat a passar 8 mesos a l'escola cobrant un sou per sota del salari mínim interprofessional que marca el govern no pot existir. Llavors, celebrem que s'hagi mobilitzat els propis afectats. Nosaltres portàvem aquest acord dintre dels acords laborals, sí, que també és una raresa, però era el nostre deure defensar aquest col·lectiu tan precaritzat. I llavors, celebrem aquesta mobilització i esperem que el govern compleixi amb els acords que va adquirir amb nosaltres ja fa més de 3 anys.
En aquest sentit, tu deies ara, el sindicat ja ho ha reclamat en diverses ocasions, aquestes millores. Des de la teva perspectiva, hi ha possibilitats reals de que aquesta situació canviï? El Departament d'Interior ha respirat d'alguna manera, David?
Sí, sí, és una qüestió de voluntat política. Vull dir que tots els socis de govern estan d'acord, està incorporat als nostres acords. És un decret legislatiu de l'any 97 que s'ha de modificar perquè contemplava el sou base, evidentment és absolutament insuficient en l'actualitat. També ha canviat el perfil de l'opositor, també el temps d'escola, han canviat moltes coses. I que és una qüestió de voluntat política. Clar. I no entenem que hi hagi endarreriments en aquest sentit.
Aquest col·lectiu d'aspirants ens han explicat avui que ser bomber suposa una inversió, diuen ells, d'uns 11.000 euros i una preparació mitjana de 3 anys. Val? Tu creus que aquestes condicions poden fer també que moltes persones, aspirants, doncs, a ser bomber, doncs, abandonin aquest procés perquè, si no tens recursos econòmics per aguantar aquests 3 anys, doncs has de tirar la tovallola, poder, no? Com ho veus?
Sí, és una evidència, vull dir, hi ha un sesgo de classe, també s'ha veient el perfil acadèmic i laboral dels nous aspirants, l'edat mitjana, evidentment tot això ha canviat. Hi ha una precarització del precari. Aquesta polarització ja fa anys que la denunciem i llavors això no és més que una constatació d'aquest fet.
Esperem que el Departament d'Interior reaccioni ben aviat i doni una solució doncs, a aquests aspirants a ser bombers. Escolta, David, més enllà d'aquest tema del que estem parlant i de la situació, les funcions parts de bombers de Catalunya, quina és? Hi ha prou efectius ara mateix per cobrir les necessitats que hi ha en tot el territori? I ja pensant una mica en que ve l'estiu, tot i que ara tenen una temporada plujosa, però bé, l'estiu sempre és complicat, David.
Sí, però no només l'estiu, vull dir que nosaltres...
Tot l'any ara, no?
Clar, sí. O sigui, portem molts i molts anys dient que... I tenim, diguéssim, el mirall dels bombers de Barcelona, vull dir que tenim bombers de Barcelona que doblen les dotacions que nosaltres tenim de sortida mínima. Llavors, no entenem aquesta diferència, no? Nosaltres estem acostumats a treballar en precari i hi ha una desinversió dintre de bombers que sempre han patit. Llavors, ara sí que hi ha esforços per millorar les nostres condicions en quant a efectius i demés, però clar, hi ha sempre la pota del manteniment. Clar. Llavors, tenim instal·lacions sense manteniment, tenim vehicles sense manteniment i tots s'estan envellint i tenim pues, bueno, el parc de Terrassa com a paradigma de que suposa que sí, que està previst fer un parc nou, però mentrestant, el mentrestant és que se't caigui el sostre a sobre yeah. I amb la sort que no va afectar cap bomber, però podríem tenir ara mateix un operatiu de baixa, si no mort, com a conseqüència del col·lapse del sostre dels vestuaris.
I a la imatge d'aquest parc de Terrassa, que és espectacular, amb el sostre tot caigut, i que per sort, com tu dius, no va fer res, es pot extrapolar altres parcs de bombers que hi ha a Catalunya? Tan malament estan les infraestructures, David?
Estan molt malament. Vull dir, per posar-te un exemple, jo soc bomber del parc de Cornellà, que té 16 anys, podríem dir que és dels nous. Vale? Pues de fa més de 10 anys que pateix filtracions d'aigua, que han esdevingut pues ara mateix, per exemple, instal·lacions s'han fet malbé, que tenen un cost mitjà d'uns 10-15.000 euros en reparacions, quan segurament aquest cost, si s'hagués invertit en manteniment, no tindríem els problemes que tenim ara, que a tard o d'hora seran estructurals aquests problemes, perquè clar, aquestes filtracions van fent malbé totes, i us podeu imaginar, no? Sí, el que suposa tenir filtracions de fa 10 anys.
Déu-n'hi-do. Es parla molt d'aquesta precarització del cos de bombers, sobretot els últims anys, que s'ha agafat força. Com afecta aquesta situació doncs, això, a la seguretat de vosaltres mateixos, dels bombers i també de la ciutadania, que ens heu de protegir d'un foc del que sigui?
Clar, és aquest el fet, no? O sigui, sempre estem parlant de que la precarització del bomber el que redunda és en la precarització del servei que donem a la ciutadania. De moment, ara tenim també aquesta nova incorporació que s'està posant les piles al departament per incorporar nous bombers, que més que precarització el que fa és que hi ha una manca de... d'experiència. Vale? I ara ens trobem parts amb molt de personal absolutament novell i amb una manca d'experiència que també això tindrà afectacions a l'hora de donar el servei a la ciutadania. Clar, no?
Els rellotges... Llavors, sí, digue'm.
No, aquest viatge, aquesta manca d'inversió en personal durant molts anys, ara atropelladament s'està fent el que es pot. I nosaltres entenem i agraïm aquest esforç, però aquest esforç ha de venir acompanyat d'altres polítiques, vale? Ja et dic, en inversió de material i de formació i d'especialització hi ha tota una sèrie de mancances que no s'estan duent a terme.
Estan fet. Clar, és que venim de molts anys, David, i això em fico un altre panet, de que s'ha mirat cap a un altre costat en lloc de mirar cap al que realment interessa a la ciutadania i procurar que tinguem uns serveis com Déu mana. En fi, esperem que es resolgui tots aquests problemes estructurals dels bombers, també que els aspirants tinguin una recompensa adequada en aquests 3 anys de formació. Hem parlat amb el David Fernández, bomber de Cornellà i delegat de prevenció de riscos laborals de la UGT. Moltes gràcies, David, i molt bona tarda.
Molt bona tarda, moltes gràcies i esperem que puguem resoldre tots aquests problemes pel bé de tothom. Moltes gràcies.
Però problemes, doncs, pels bombers i problemes també en l'àmbit sanitari. Una administrativa del centre d'urgències de Castelldefels ha denunciat haver rebut una bufetada per part de l'acompanyant d'un pacient a qui no li van poder practicar una prova radiològica perquè l'equip estava en procés de manteniment. Segons ha explicat el representant sindical Miguel Álvarez, els fets van passar el dia 4 de març després d'un error de comunicació amb la derivació del pacient des del Cap de Gavà just a la franja horària que l'aparell de radiografies estava fora de servei. Álvarez comprèn l'enuig del pacient i el seu acompanyant, però assegura que és inacceptable que tot derivés en una agressió.
Nosaltres entenem que de vegades la ciutadania pot estar, no? Pot estar, doncs, emprenyada perquè, bueno, els recursos són els que són, però clar, nosaltres som els primers que interessats en que hi hagi més inversions a salut i puguem tenir més recursos per poder atendre millor, però mai la resposta pot ser una agressió física o verbal. Qualsevol mena d'agressió no pot ser mai la resposta.
El sindicat SATSA reclama als serveis d'atenció primària de Castelldefels que es desplegui vigilants de seguretat per dissuadir els comportaments hostils.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es. Murprotec.
Doncs ja estem a la recta final del migdia COPE Catalunya i Andorra. Com sempre, és moment de rebre el Joan Ballori. Bona tarda, Joan.
Bona tarda, Carlos.
A les 3 i 5, Esports COPE, no hi ha lliga d'alta categoria de la primera divisió, però sí que hi ha competicions de seleccions, que també tenen el seu interès, no?
Sí, entrem ja en aquesta jornada de partits de seleccions i per això diversos futbolistes del Barça estan donant des de la concentració de la selecció espanyola entrevistes aquests dies. Ahir va atendre la COPE, va estar al partidazo amb una magnífica entrevista amb el Juanma Castaño al Covarsí, un central espectacular, 18 anys recent fets, va demostrar una maduresa i una tranquil·litat brutals, després el sentirem, però de totes les declaracions que hem sentit a les últimes hores crida l'atenció que hi ha molts futbolistes del Barça, com Yamal o Pedri, per exemple, que estan parlant de forma desacomplexada de guanyar el triplet aquesta temporada o de jugar i guanyar-li una Champions al Real Madrid a la final. Covarsí al partidazo va estar una miqueta més prudent, va dir que tots els equips que han arribat als quarts de final de la competició són equips ja molt forts i molt potents i que qualsevol estaria ja en disposició de proclamar-se campió de la Champions. De seguida els escoltem, la selecció espanyola que ha de volar cap a Rotterdam per jugar demà quarts de final anada de la Nations League contra els Països Baixos. La notícia del matí és que el blaugrana Ferran Torres no s'ha entrenat aquest matí amb la resta dels seus companys per un cop. No s'ha entrenat per precaució, sí que viatjarà amb l'expedició. De tota manera, viatgen 26 futbolistes. Luis de la Fuente n'haurà de descartar 3 pel partit i un d'ells apunta que serà Ferran. També avui, cita important, amb el futbol femení tenim quarts de final anada de la Champions femenina a 3:15 de la tarda, Wolfsburg-Barça. El Wolfsburg, un clàssic del futbol europeu femení, el Barça, el dominador, les últimes temporades. També avui tenim semifinals de la Copa Catalunya, tenim un Espanyol-Barça, la Dani Jarque, a partir de 9:15, un partit molt descafeinat perquè el jugaran futbolistes del filial i dels juvenils. A l'Espanyol, això sí, està previst que debuti Pablo Ramon. En bàsquet, a la Champions, victòria ahir del Manresa, 96-90 davant la Reggiana. El Manresa manté encara mínimes opcions de seguir en competició. I en ciclisme, Vingegaard a causa baixa la Volta Ciclista a Catalunya després de la caiguda que va patir la setmana passada disputant la París-Niça.
Doncs molt bé, més esports com cada dia a les 3 de la tarda i 5 minuts. Bon programa, Joan.
Gràcies, fins ara.
Nosaltres ho deixem aquí per ara. No deixem la sintonia de COPE Catalunya i Andorra. Ja està aquí entrant pels estudis la Pilar García Muñiz. Començarà la tarda i ens seguirà explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, adéu-siau.